L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estàu avui juntant poesia i música i encendint-se amb les històries ocultes del cementiri de Palma? Benvinguts, benvingudes a l'Espai de Cultura d'IB3.
I avui començam amb un projecte que ajunta poesia, música i veu. Pau de Bon canta Pere Suau, el poeta, amb el piano de Toni Bujosa. Després, l'actor Enric Garcia torna per parlar de les visites teatralitzades al cementeri de Palma, que es reprenen molt aviat aquest divendres. I per acabar, novetats musicals de grups de les Illes.
I tot plegat des d'ara mateix i fins les 7 en Marga Cifre, el control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
On no oblidar pugui, que tu ja no m'habites. On no oblidar pugui, que els teus llavis no seran mai més el recer de les meves tempestes. On no oblidar pugui, de les meves mans ja no s'empaltarà.
Idò, aquest que escoltam és un dels poemes de Pere Suau que canta Pau de Bon i música Toni Bujosa. Tot tres mos acompanyen avui a l'estudi. Tot tres, és un luxe verbós juntat. Pau, com estàs? Pau de Bon, benvingut.
Què tal? Bones tardes a tots.
Molt bé, Toni Bujosa, el pianista, com estàs?
Bones tardes, molt bé.
Gràcies. I en Pere Suau, que és un poc, supos que és promotor, s'inductor, o com va ser això, Pere?
No. Jo no crec que sigui s'inductor. Jo crec que realment s'inductor una mica dels projectes, més en Toni, que cada vegada que jo he tret un llibre el li regala, el compra, i a partir d'aquí els poemes que més li agraden els va musicant sense tampoc una idea prefixada de fer el que farem, però bé, ell va fent i a partir d'aquí hem obert aquest camí.
I veus música tot d'una en els seus poemes o és perquè l'estimes? Te passen tots els poemaris.
M'ha agradat això com a tu. Bé, estimar no ho sé, però fa molt d'any que mos coneixem. No, m'agraden els seus poemes. T'ho havia comentat.
Sí, qualsevol
vegada. Però hi ha poemes que són molt vells, en alta, però, sí. Però per aventura no li veus la música de tot d'una, no?
És que és molt diferent quan si has de fer música perquè hi reciti damunt, que quan si has de fer la música perquè tingui el poema, tingui una melodia. I a partir d'aquí ja penso un poc cap a quin dels dos camins he d'anar.
Perquè, clar, vosaltres vos coneixeu de... Sou bunyolins, tots, tot tres, podríem dir, o no, Pau? T'accepta, no?
Sí, que... sí, ja som un poc empoltat, però ja fa
temps, però
fa
no,
molt que... temps, ja,
sí.
Que poden considerar.
Bé, Pau, parell més jove que vosaltres dos, o no? Teniu...
Tu sou més jove.
Sí, 6 i 9 minuts. La Mònica acaba de llançar la bomba.
Me'n recordo quan li vaig dur regal per la primera comunió.
Però bé, perill que vosaltres dos vos coneixeu un poc de tota la vida, no? En Toni i en Pere, és així, no? Sense ofendre ningú.
No te'l preocupis.
Jo amb en Pau me'l varen conèixer a Decathlon descarregant camion de material a Decathlon, que tots dos fèiem com a feina mentre estudiaven les carreres, i me'l varen conèixer allà en 17 de 8 anys.
Ostres.
En Pere i jo mos coneixem d'aquella època, i quan jo vaig anar a viure a Bunyola, ja fa molt d'anys ja, me'n recordo que vaig anar a veure un partit del Barça en el bar, i em va trobar en Toni i em va dir: què fas aquí tot sol? I dic: vinc a veure un partit. Vinc, ja no faig de beneit, vinc amb nosaltres, no sé què, que nosaltres tenim un... quedàvem cada setmana per sopar i veure els partits i tal, i a partir d'aquí ja mos vàrem fer, pràcticament des d'aquell dia, ja cada dimecres o dimarts anem a sopar.
Te va incorporar a la tribu, no? Així, d'una manera natural.
Sí.
Que bé.
I doncs, si voleu, anem a escoltar un altre d'aquests temes. Són bastantes cançons i, de fet, ja les heu representat moltes vegades. Al Manco des de fa 2-3 anys, no? Fa 3 anys vareu fer una presentació també en el Teatre d'Inca. Va ser la primera, o quan va ser la primera vegada que vos vareu ajuntar?
Bé, com a recital, la primera vegada va ser Inca. Perquè, clar, tot això va sorgir un poc per casualitat, per això, per les presentacions que en Pere havia de fer dels seus llibres, i que m'ha demanat menys si me faria ja cantar una cançó que en Toni musicàs, no? I quan ja ha anat presentant diversos llibres, ha anat guanyant diversos premis i editant diversos llibres...
Sempre guanya premis, no sé què fa.
Sí.
Escriure bé.
Vam anar tenint vam tenir bastantes poemes musicats, fins que va arribar un moment que vam dir, escolta, això, crec que si n'afegim 3 o 4 més, arribam a tenir un recital, no? I quan a la gent li agradava i això, vam dir, vinga, va, mos hi llançam, i en el Teatre Principal d'Inca mos hi vam voler i va ser un gran vespre. Jo crec que mos va anar molt bé i vàrem omplir i va ser un poc el bessó d'aquí de dir, bé, pues mira, mos reposant bé, són 3 amics que mos ven cada dia, jo vull dir cada setmana, i mos reposant bé i mos agrada el que mos ha sortit, anem a donar un poc de forma, no? I és veritat que després jo amb Antonio Font vàrem aturar, perquè jo vaig tornar amb Antonio Font i tot s'atura. Però bé, ara que tornàvem a estar un poc amb stand-by amb Antonio Font, però hem recuperat això, ho hem pogut gravar, hem donat format de disc compacte, i la veritat és que estem molt contents dels concerts que ens surten i de com ha quedat el CD.
Per tu, Pau, és sortir de la zona de confort o al revés, t'estimula de manera especial perquè precisament te fas una cosa diferent a la que el Manco estem acostumats a sentir-te? Eh?
Sí, bé, he dit que me tenia un poc de respecte, no? Perquè, clar, és un tipus de música que jo no havia cantat mai, i que es va baixar amb en Toni primer i vaig dir, Toni, jo som els 30 anys que som i no tenc una veu lírica. Però bé, en Toni des del principi ja m'ha dit, no passis gent de pena, jo sé com cantes.
Jo te vaig dir, no passis gent de pena, perquè la meva intenció primera era fer una òpera de 4 hores.
No. I no vas trobar...
Para, no ho farem.
No vas trobar el barítom.
I sempre dic això, jo com a cantant sempre duia la sort de que han fet música perquè jo la cantàs, no? Clar. Tant en Joan Miquel com en Toni, quan s'han posat a escriure, sabien que jo l'havia de cantar. Per tant, i tots dos són estudiosos de que tot estigui impecable, i han estudiat tots dos la meva veu, les meves limitacions, i han...
Les teves virtuts, també.
Sembla
que estàs parlant d'això, per exemple, que no puc cantar ni tot sol a la dutxa. Vull dir que...
Això, ja han estudiat la meva manera de cantar i ho han fet aposta per jo. Per tant, no puc estar més agraït jo d'això, no?
Que bé. Com és el procés? Perquè, evidentment, hi ha una selecció dels poemes que poden sonar més bé musicats, és que no, i a partir d'aquí com...
Bé, el procés és que jo crec que en Pere m'ho té por. I ell no me diu, has de fer aquest poema o l'altre, jo els atri i ja està. I l'home ja no està d'acord, però no me diu res. I a partir d'aquí, sempre hi ha... Quan ell publica un llibre, clar, me fa ganes fuetjar-ho, mirar-ho... I vulguis o no, com que això és una cosa que nosaltres dos fa, jo diria que pràcticament fa 25 anys que ho feim, que jo, quan ell recita, jo faig música, sempre d'una manera o l'altra hi penso un poc com podria ser. I a partir del poema ja penses un poc com podria anar i quin estil de música o quin... Comença amb uns simples acords o amb una idea molt simple.
En quins instruments fas els primers acords?
Sempre en el piano.
Sempre en piano.
Sí. Jo, bàsicament és que toques piano.
Sí, dir, sí,
si sapigués tocar la guitarra... no, però és que no ho trobo superdifícil, la guitarra, que és un instrument impossible.
I el piano no.
Bé, el piano també.
No, que la guitarra pot ser man d'una manera aquesta mà esquerra que jo no sé, no se pot fer.
Sentir natural, jo estic totalment d'acord.
I sempre, però, clar, no és una cosa que m'apressioni gens, és una cosa molt natural. I no me... No me suposa cap nivell de pressió en absolut. És veritat que les cançons, clar, com que els poemes d'en Pere són... no tenen una mètrica regular i sí que necessiten més feina perquè la melodia pugui tenir un cert sentit, que no vull dir que donar-li com un poc una estructura de cançó, melòdicament xerrant.
Respecta sempre el vers o hi ha petites variacions per adequar-la a aquesta estructura que dius?
Procura el màxim, lo més escrupolós possible en el que són les actuacions. Sí que a vegades n'hi ha qualcuna que no, però no crec que superin en tot el que he fet, a lo millor 5 o 6. Perquè però que és bàsic que se pugui entendre perfectament.
Te faig la pregunta a l'inversa que en Antoni. Pere, tens la temptació, ja que saps que hi ha moltes probabilitats que els teus versos acabin en un escenari musical, d'escriure ja pensant en aquesta?
No, mai. Primer perquè jo tinc una manera d'escriure que mai ha seguit cap pla previst. Jo escric quan t'arribes vers, i és una cosa que no control mai. És a dir, el vers arriba quan t'arriba, quan per unes circumstàncies, o per una lectura, o per una imatge, o per un motiu, t'arriba i apareix el vers. I normalment a mi sempre m'apareixen dos o tres versos i a partir d'aquí tu vas estirant un fil, que de vegades no saps a on te durà. Però en el final tu te n'entens que acabes parlant gairebé sempre les mateixes coses, no? Però a l'inici és un vers que apareix a partir d'una paraula, a partir com t'he dit, d'una imatge, i en aquell moment jo l'únic que penses és intentar fer el poema el millor que a mi m'agradaria fer-lo, no? I que a mi m'agradi, perquè jo som el seu primer lector. I mai, en cap moment, mai he pensat que després en Toni el musicarà o que en Pau el cantarà, no? Això ha estat un regal per al meu vers, jo sempre ho dic, és a dir, segurament el meu vers sense la música d'en Toni, sense la veu d'en Pau, no arribarien on han arribat, no? És un regal, és un extra. Però mai, en cap cas, estic pensant ho he de fer així perquè li pugui servir a en Toni. Jo és que no sé exactament quin és el modus operandi d'en Toni i quin poema li va millor, és a dir, ell els elegeix i a partir d'aquí va fent feina, no? I és vera que jo ara sé, o puc saber, que quan públic qualque cosa pot ser que en Toni acaba fent feina, però mai m'ha condicionat la feina de l'escriptura, mai.
I si el vers o la imatge t'arriba a la cua per entrar a un avió, al comerç on compres la fruita o en el cinema, com és?
Jo tenc pràcticament, diria que els darrers 3 o 4 llibres meus escrits en el mòbil, perquè me va molt bé per anotar. Clar. És a dir, no vol dir que tu escriguis allà el poema, no? Però quan t'arriba aquella imatge, la sintetitzes i després sí que hi ha una feina d'anar vestint aquell poema, no? Però sí que és vera que hi ha un poema de no sé quin autor que quan t'arriba aquest moment, pels que escrivim, el món s'atura, en certa manera, no? I t'és igual si estàs conduint, t'és igual si estàs a un concert, t'és igual si estàs... necessites captar aquell petit moment. I després el deixes allà, no?, i trobes el moment adequat per acabar de fer la feina, no? Però m'apareix que era en Paul Verlaine que el primer vers el te regalen els déus. És un regal, t'arriba, i Enric deia que la missió del poeta és tenir les antenes obertes per esperar aquest moment, i quan t'arriba, canalitzar-lo. I després sí que hi ha una feina lenta d'acabar-lo, hi ha poemes que te duen més feina, n'hi ha que no te'n duen tants, però sí que aquest moment és molt misteriós i és molt màgic, perquè tu com a poeta no el controles.
Són les 6:18 minuts, entrevistant a Pere Suau, Toni Bujós i també Pau de Bonc, han musicat i cantat els poemes del primer d'en Pere.
I doncs, si ho et sembla, aviat parlarem també de les temàtiques que tracten els poemes d'en Pere i escoltarem, o si vols comentar un poc sobre aquesta peça de Sense Cartografies.
Sí, aquesta peça crec que neix precisament... Un dels elements que a mi em fa escriure és la lectura, no? I crec, si no vaig malament, que parteix d'un vers de Sílvia Plath, que ve a dir que són com a amants, com a filferros que se topen, que s'entronyellen. I m'agrada molt aquesta imatge perquè parla de passió, però també parla d'estranyesa, no? I és que coneix l'obra de Sílvia Plath, sap que l'amor en Sílvia Plath és complet, no?
És traumàtic.
És traumàtic
Així ho va viure.
Sí, així ho va viure. I a partir d'aquesta imatge jo vaig intentar fer un poema que reflectís una primera nit d'amor en què hi ha molta passió, però també hi ha estranyesa perquè els cossos no se coneixen. I hi ha aquesta espècie de rigidesa de l'amor i vaig intentar reflectir-ho amb tota una sèrie de paraules molt del món del ferro, del món de la metal·lúrgia, dels ferrers, per intentar trobar aquesta ardència, però a la vegada també aquesta espró d'allò que encara no se coneix.
Els cossos en un principi estranys s'estimaren metàl·licament. Els besos assuaviren l'esprou. Les rebaves ardents dels desitjos, l'estranyesa d'una altra pell, sense tertografies encara, el foc encendé torxes noves en coves ignotes. L'estem com planxes de metall, argentíferes, retrunyien adustament. Frestes soldadures flamejaven el plom a l'estany sinople de les terícies. Espalpunyaven a les fosques els cos ferruginosos, tamboretjaven galopades fèrrites. Anna cossos adormits a la vora de l'enclusa de l'amor, minúscules i centellejants refulgien esparses ferritges d'ànima.
Sap greu trepitjar un poema o no escoltar-lo fins a, pràcticament al final. Conversam amb els tres protagonistes d'aquest projecte de Bon Canta Suau, que inclou també els poemes d'en Pere Suau, Sabeu d'en Pau de Bon i també Antoni Bujosa, que fa sa part musical, podríem dir, i que ara mos contarà, després d'aquesta composició, i que entre tots trieu els temes que troben que estan millor musicats o que hi diuen més. Què vareu fer? Vareu gravar molts més i llavors seleccionar aquests? I a on?
No, bé, nosaltres vàrem partir de que teníem si mateix material fet així i vàrem decidir després gravar el que més ens agradava. I exactament no me'n recordo per què, però ho vàrem gravar a un estudi Consell, a Tramuntana Estudis, amb en Jaume Gelabert, que és un nin... que el va... Oh, no, per nosaltres.
Jovenet, sí.
Deu, sí.
I, a més, resulta que jo, quan ell feia primer d'ESO a Binissalem, el vaig tenir d'alumne. Sabeu que mai portava ben bé, perquè s'ha portat ben nosaltres.
Que va fer el retorn.
Sí, sí, i la veritat que va ser un gust fer-ho amb ell, un lot que mai se pot... No, molt afable, professional, mai té una mala paraula. O sigui que, i estan contents del resultat de so, del disc. El manco jo a vosaltres, suposo que també.
Sí, sí, a més.
Es vereix, no, Jaume. Diu,
no, és que
ara
t'he dit, home... És que no ho havien xerrat, de fet.
No, va anar molt bé. Es vereix en Jaume és un tio molt fàcil. Es vereix et fa sentir molt bé a l'estudi, molt fàcil, molt, molt ràpid, també, i... No sé, va anar, i més va anar com a tot molt, molt rodat. És bé que ho duien rodadet, i ho duien...
Això també compta, duró rodat, perquè ja ho havien fet moltes vegades. Síria, realment, el que se diu d'un jove bon al·lot i faner.
Bueno, la diferència.
No, la diferència. Dissabte acabes.
A més que, clar, vosaltres, normalment, si en grava, llavors fa les presentacions, vosaltres vau començar amb fentes directes i llavors gravat, clar, com deis ara, amb la cosa ja molt més ubicada, molt més centrada. Com ho duis ara, després de tantes actuacions que heu fet? Com respira el projecte? Què vos diu la gent?
Bé, la gent en principi no mos diu coses dolentes, lo millor, però... I també el més important és que no mos embriar encara nosaltres tres, que això està bé.
Això és molt important.
No, no, hagut, no que
no,
jo sàpiga.
No, no, atenció. Ja. Som bons amics.
I en principi estan contents. Man, sabem que això no és un espectacle de masses, és evident, però i sabem per què ho feim i cap a quin públic ho hem de fer. Però jo crec que tenim una satisfacció real.
Sí, a més, sempre hem pensat que l'espai allà on ho volem fer, trobant que també ha de dir molt, no? També ha de... I la veritat és que estan trobant espais molt, molt, molt adequats, on també tot hi suma, no? I hem entallat el Fabi, en el teatre d'Inxa, ara tot érem a Raixa, dia 27, farem un concert de Raixa, ja que són espais. Anirem el dia 14 d'agost, anirem a...
De juliol.
Anirem a Necetell i Bellver, vull dir, són espais on no només és espectacle, sinó que també hi ha un espai visual que suma moltíssim, no? I diguéssim que que hi posa molta poesia també, no? Sí. I tot en conjunt trobam que és ideal, no?
I del dia 27 de juny a Raixa és un concert organitzat per Sons de Nit i dia 14 de juliol en el Castell de Bellver dins el cicle de Nits a Bellver. Uh-huh. Que clar, tots dos espais també són increïbles, no? per vosaltres. Tu, Pere, que clar, com a poeta estàs més a rere guàrdia, ara també sortir a l'escenari recitar, com te trobes? Passes molt de nervis o què?
Bé, m'hem sempre davant d'una actuació una mica de nervis, però sí que és vera que amb en Toni ja fa molt d'anys que hem fet coses i jo sempre he tingut una idea que és que la poesia tal vegada l'hem treta del seu context original, és a dir, estan molt avasats a creure que la poesia és una lectura silenciosa quan realment, antigament i originàriament, sempre era un ressò de que allò que feia era recitar i normalment amb acompanyament de música. Per tant, en el final es torna una mica en els orígens i jo sempre dic que un poema llegit en silenci, un poema recitat i ben recitat, o un poema musicat són com a tres nivells, no? I en el final, evidentment que estàs més exposat que si només publiques un llibre, perquè al final tens en el públic allà i li estàs dient allò que tu t'emociona, allò que tu te commou, però crec que es torna a l'essència i realment és on tu veus que el teu poema o la teva composició acaba arribant a la gent. Hi ha molta gent que ven a recitals i t'ho diu obertament. Diu, Pere, jo tenia el teu llibre, havia llegit aquest poema i vist o escoltat ara el veig d'una altra manera, no? Primer perquè nosaltres també en el recital el contextualitzam una mica cada poema, l'explicam un poquet, perquè la gent pugui fer una mica de camí i te pugui acompanyar una mica més. I veus que segurament entra més perquè probablement és la seva essència autèntica, és a dir, toca ser recitat i toca ser moltes vegades amb un fons musical perquè sigui més bo d'entrar-hi.
T'hauria de demanar pel moment que viu la poesia, Pere, perquè aquí quan passa una poetessa, un poeta pel programa, ho comentam, jo me fa la sensació que conflueix una nova fornada de poetes, sobretot poetes dones molt interessants, en Lluïsa Febrer, Clàudia Verde, que acaba de publicar, Naina Coll, Jessica Ferrer d'Eivissa, per exemple, i clar, tot això s'ajunta amb Jota Martorell, en El Zamora, en tu mateix, en Llucia Pellicer de Menorca, que ja estàu consolidats i amb molt de poemaris a les vostres esquenes. No sé si coincideixes en que estem vivint un moment molt bo.
Molt bo, molt bo. És a dir, realment jo crec que el moment actual de la poesia catalana és inabastable, és a dir, els mateixos poetes no arribam a tot allò que se publica molt, a mi me sorprèn la quantitat d'editorials de poesia que fan, sí, una feina extraordinària, ben feta, pulcra, molt ben editada, i els mateixos poetes que mos agrada llegir no arribaven a allò que els nostres companys publiquen. És així. Bé, benvinguts sia, no? Val més que hi hagi molta publicació i que la gent pugui trobar. Però és vera que hi ha moltes veus diferents, moltes veus vàlides, i se trata de que cadascú vagi trobant el seu camí, que vagi fent la seva pròpia proposta.
Clar, hi ha relleu, no? I això suposo
molt
que
per relleu, per molt de relleu,
més veterans,
molt de relleu,
diguem...
Molt de relleu i...
Conhorta molt, veure't.
Sí, sí, i gent que també té propostes molt diferents a les teves i que t'obren mirades i t'obren camins i te fan veure que no hi ha una manera única de fer poesia, ni molt manco. Això crec que és molt enriquidor per la poesia. Jo crec que en aquest moment vivim una espècie de segle d'or de la poesia en català.
Que bé, i no podem deixar partir en pau sense demanar-li també per Antònia Font. A veure, que quan vareu tornar pareixia que era només per una o molt poques actuacions. Vos tornau a juntar, teniu més concerts o podem esperar alguna cosa més de pròximament?
No, ara estem aturats, descansant de la gira, la segona gira que va venir com a reial, però ja tampoc em feien comptes. Però em van tenir llanes i van fer aquella gira de teatres que va anar superbé, estan supercontents, però clar, en el final va ser una gira molt intensa i tot això, nosaltres, a més, quan ja no tenim 20 anys i tenim famílies i saps...
No, i molt de projectes, cada un per separat.
Exacte. I és mal de combinar, i Antònia Font, això que dius ara tu dels projectes, Antònia Font s'ho xerratlla tot. Vull dir, ja. quan entram amb Antònia Font, tot l'altre queda aturat, com és el projecte de Guantxantes Fou, per exemple. I clar, i després de 4 anys aturat, tothom ha tornat a partir un poc en lo seu, i ara estem un poc descansant i sense xerrar-ne gaire. És veritat que tocam a Sant Joan, i 25, que és de juliol, en el Festival Mogo Fest.
Ah, Mogo, sí senyor, sí, sí.
És la darrera edició. Varen dir que sí, bàsicament perquè cada vegada ja s'ha fet el Mogo Fest, mos ho han demanat i no hem pogut anar per A o per B. I mos varen dir, escolta, és la darrera vegada, i nosaltres vam dir, mira, justament estarem aturats, mira, podem fer aquesta excepció, i a més mos fa llanes que sigui la darrera, i m'ajuntarem aquest dia, farem aquest concert, però
paga la pena,
en principi esporàdic ara.
Que bé, idò, podeu trobar la música de la qual hem parlat avui, de Bon Canta Suau. No sé per què no heu ficat el nom d'Antoni en el títol.
M'encanta que diguis això. No sé, tan lleig és bujosa.
No, però la veritat és que, clar, queda un poc coix. Sentirem per acabar una peça de les mixtes, podríem dir, en la qual en Pau canta, en Pere recita i en Toni toca. Toni Bujosa, Pau de Bon i també Pere Suau, que no ho han dit, però segurament molts l'heu reconegut, perquè també és un habitual d'entre avui i demà, en Araceli Bosch,
sí,
més tard, al vespre.
Les converses polisèmiques. Sí.
Exactament, sí, sí, que sí. Tanquen la setmana, no?
Sí. Exacte.
Que bé, Pere. Idò, moltíssimes gràcies a tots tres. Ha estat un gustet tenir-vos avui a l'estudi. I partim, com dèiem, amb aquesta peça que se diu Empany i Alba. Gràcies.
Els teus besos que jo com home saborest tenen un pic d'àngel.
Dos homes en mi habiten. Un desitja la porxada del cos, l'altre la pluja de l'ànima. En el bes, tempesta i recer s'ajunten.
Aquest torrent el fot ens condueix, la lluna ens abandona els pits albats del sol, l'alquímia del teu cos transforma el tervor en flama, la tempesta, però, en la freda cendra s'encalma.
m'espera a la porta de la nit. En entrar, tan campanya, Alba. T'espera a la porta de la nit. En entrar, tan campanya i Alba.
TV3 Ràdio és entreteniment.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Per això destinam 9 milions d'euros per protegir Sant Llorenç des Cardassar. Una variant renovada per garantir la seguretat, multiplicant la capacitat del torrent i evitant així futures inundacions.
Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
L'Aviador. IB3 Ràdio.
Sí, 37 minuts, continuem a l'Aviador, secrets, arracons, personatges i il·lustres, i també il·lustres poc coneguts. El cementeri de Palma guarda informació històrica, històries sorprenents també, curiositats i molta vida. Avui parlant de les visites guiades per conèixer un poc més allò que la Terra amaga. No sé si arribeu a ballar sobre les tombes, és perquè no, perquè, mira, qualcú se podria ofendre, com estàs, Enric García.
Ballar, no.
Però feis moltes coses.
Però cantar, sí.
Cantau, que bé.
Bé, tenim el nostre estimadíssim Bonet de Sant Pere, entre altres.
Sí, senyor, sí, senyor. Idò, avui parlàvem de les visites guiades al cementeri de Palma, com dèiem, moltes curiositats, molt de records, moltes històries que amaguen les tombes, i això ho expliquen en Josep Guas i el mateix Enric García, que ens acompanyen. Aquest divendres, visita nocturna, i després, apuntau, perquè cada dissabte se fa una de diurna. A quina hora, per cert? Cada dissabte de mes.
El darrer dissabte. Ara aquesta de juny encara serà a les 10 del matí, però durant la juliol, agost i setembre seran a les 7 de l'hora baixa per no patir molta calor.
Molt bé. Com comencen, com transcorren i com acaben aquestes visites?
Bé, hem de diferenciar una mica les diurnes de les nocturnes, perquè les diurnes són, diríem, més culturals, més informatives, encara que fem qualque poema o qualque coseta d'aquestes, i en canvi les nocturnes estan teatralitzades.
Per ficar una mica de por, també, o crear atmosfera, com a mínim.
Sí, però tampoc és intenció, que crear por. L'intenció és atracar cementeris i gent.
Clar.
Vull dir, llevar aquest morbo, aquesta història que ja està prou carregada en el tema de la mort i tota la gent que té allà, molt de patiment, no? Nosaltres el que volem és allunyar un poc, contar històries, històries que han passat, com sorgeix, d'on sorgeix el cementeri, antics llocs d'enterrament que hi havia abans, que el cementeri, personatges, que tenim personatges molt xulos enterrats en el cementeri.
Ara en parlarem dels personatges, però vull que me contis una mica l'origen del cementeri de Palma i també com ha anat evolucionant, perquè ha hagut ampliacions, reformes...
Sí. Bueno, nosaltres entram pues, a rotonda del cementeri i la primera zona que te trobes, que és el sector 1, és el que se li va dir cementeri nou, no? Mm-hmm. Però, clar, l'origen del cementeri ve d'en Carles III, que 1804 fa unes dictes per tre, perquè tu saps que abans la gent s'enterrava de vora les esglésies.
Clar.
De fet, la plaça de Santa Eulàlia era el cementiri de l'església de Santa Eulàlia.
Uh-huh.
Llavors se fan unes dictes per treure cementeris de dins ciutat per temes de salut. I en 1804, Carles III, 1784, Carles III diu, vinga, hem de fer això, però no se li fa gaire cas. I 1804, seu fill, Carles IV, torna a tirar endavant, i en aquell moment el bisbe de Mallorca pren cartes a l'assumpte perquè la cosa ja era un poc sèria, i d'aquí sorgeixen el que se'ls va anomenar cementeris rurals, que és el que nosaltres tenim. Som Trillo.
Mm-hmm.
Tu sabies que el nostre cementeri
sí,
és Som Trillo?
Sí, sí.
Som Trillo, perquè en 1575 era, la possessió era d'un tal Joanot Trilli. I d'aquí ve l'origen del nom del nostre cementeri, que no la vos cantaré, però vos he de dir que varen recuperar, per és que hi havia una cançó popular de Som Trillo.
Mm-hmm.
I sí, va estar molt curiós. I la persona que duia les xarxes socials de la funerària va dir, mon mare me cantava una cançó que ja li cantava el seu predí. I gràcies a aquesta senyora varen recuperar la lletra, i gràcies a un músic que supos que coneixes, Toni Ritzos.
I tant.
I ell mos va fer la música perquè sabien que la cançó era una mateixa, i ell mos va fer... I nosaltres la cantam amb molt de gust.
Clar, supos que hi ha molt de perfils diferents entre la gent que visita el cementeri, però tots ells deuen tenir un denominador comú, que és que se sorprèn a moltes de les històries que vosaltres contau i dels personatges que hi ha enterrats que per aventura no sabien. Parlen d'un parell d'ells, per exemple, Thomas Harris, que és un personatge increïble.
Thomas Harris... El nostre gran James Bond.
Sí, senyor.
De Mallorca. Clar, Thomas Harris era un anglès pintor, un senyor de pasta que se va instal·lar a Mallorca, però que era un doble espia rus britànic i que va contractar amb el Joan Pujol, que era un català que li deien el Garbo.
El Garbo, sí, senyor, també.
I que ells dos, insisteix, al més pur estil James Bond, varen enganar en Hitler en el desembarcament de Normandia.
Sí, senyor.
Varen agafar un soldat britànic que havia mort, feia poc, i li varen dir a un oficial britànic, tu ara estaràs mort 3 mesos. Li varen agafar la seva documentació, la varen posar en aquest cadàver, amb una informació... i amb un submarí el varen mullar davant les costes d'Algeciras, allà el varen recuperar, i l'única por que tenien era que el metge forense que fes l'autòpsia del cadàver fos conscient que aquest home duia més temps mort des que pareixia que havia de ser. Però com que darrere tenien a la CCS i a la Luftwaffe, que l'únic que volien era la informació, que allà m'ho va firmar es parte de defunció,
I
es despista era que el desembarcament no seria a Normandia. És a dir, això... Tenim un terrat a casa nostra, aquest senyor.
Aprofitem que estàs un programa que es diu L'Aviador per parlar-me d'una aviadora.
Aquí tenim una gran heroïna, la Jean Gardner-Batten. Aquesta senyora, que era de Nova Zelanda, en contra de son pare, se'n va anar amb sa mare a Londres i va aprendre a pilotar. El seu gran vol en soli... bueno, és de l'època d'anar... Ai, com se nom? La gran... La que va cruzar l'Atlàntic... Amelia Earhart. Amelia Earhart, de l'època...
Amelia ella... va ser la considera la pionera,
Amelia. Sí, la primera dona que va fer un vol en solitari, que va cruzar l'Atlàntic, però ella, junt amb Naomi Johnson, que era una altra neozelandesa, són també les primeres que fan vols en solitari. I Jean Batten, pues, seu primer gran vol en solitari va ser Londres-Nova Zelanda. 11 dies i pico se va tirar. I, bueno, després va venir la Segona Guerra Mundial, ella va voler lluitar contra els nazis, no li varen deixar perquè era dona. Després va voler fer ajuda humanitària, però li varen dir que no podia ser perquè el seu avió no era dient per fer aquestes feines. I, pues aquí, la gent va dir, pues s'ha acabat. Va entregar el seu avió, totes les seves condecoracions i medalles d'honor que té, que és inacabable, i se'n va anar amb sa mare a conèixer món.
Sí.
Van a Canàries, va venir a Espanya i al final va venir a Mallorca. A Mallorca ja tota sola, sa mare morta, un dia passejant per la Bona Nova, un ca la va mossegar.
Sí, senyor.
I no, ella no li va parar atenció.
No se va voler curar, semblava que no li donava importància. No?
I va morir d'una pneumonia a conseqüència de sa mossegada d'esca. Llavors, està enterrada en el cementeri de Palma, la informació que hi ha està enterrada en un ataúd sin nombre.
Uf.
I clar, ella, de fet, havia avisat en el seu país de que era Mallorca, però per problemes burocràtics la informació no havia arribat. Llavors, no va ser fins que un nebot seus havien de mestir un certificat de defunció que se varen posar a trescar i la varen trobar. La varen trobar aquí, a Mallorca.
Quins personatges criden més l'atenció, Enric?
Home, tenim en Wetham.
Clar.
Tenim en Wetham, tenim en Joan Marc.
Gran cantant, sí, t'anava a dir Joan Marc.
Tenim en Joan Marc, tenim... I després... Perdona, la xuleta...
És que ara hi ha molts.
Clar, tenim en Borja Moll, en Joan Alcover, en Joan Majeria Llompar, Emili Darder...
Sí, senyor.
I després, grans escultors com en Joan Grauses, mm-hmm. Horacio de Guia, en Tomàs Vila, el gran arquitecte, en Gaspar Bannassa,
que és
el gran arquitecte del cementeri nou, on hi ha una capella molt soleu que per la Sagrada Família. És espectacular. Tenim unes històries increïbles, sí.
I racons curiosos, que de cop i volta arribava allà com un espai i mira, aquí va passar, no sé què.
Clar, bueno, clar, ja és mur de
desafogament. És mur de desafogament. Icònic.
El sac de la memòria, mm-hmm. on... La vostra sabeu que quan afusellaven, despullaven a la gent i tiraven la roba allà. Llavors, la gent que havien perdut el seu éssers, que els havien anat a cercar aquell vespre i se'ls havien duit, l'endemà anaven en el cementeri a cercar roba. Si trobaven la roba dels seus éssers estimats, volia dir que els havien afusellat, i si no, pues, encara tenien una esperança de que... la famosa cadira de l'Emili Darder,
sí.
Que està allà en el mur de desafusellament, bueno, el mur de la memòria, que li diuen ara. Una placa immensa en terra dels noms dels afusellats que han pogut identificar, i des que no, pues, posa home, una llista important.
Clar, imagina que hi ha gent que també s'emociona amb aquestes històries, no?
Clar, per exemple, varen tenir una... És que, clar, les visites van apareixent gent i te donen una informació increïble. Varen tenir una senyora que havia estat la cuidadora de la dona de l'Emili Darder. Clar, l'Emili Darder va... La dona i la filla, quan el varen afusellar, a la dona i la filla els va arribar una carta amb dues bales. Claríssimament varen partir i se'n van anar a Colòmbia, crec.
Mm-hmm, Colòmbia.
Sí.
En primer terme, sí, després sí. Que es van moure.
I quan varen tornar a Espanya, a Mallorca, pues va venir una colombiana, estar amb ella i mm-hmm. ajudar-la. Llavors aquesta senyora que va venir, i va venir sa seva germana, i aquesta senyora li va dir a Miqueleta, li va dir, ves la meva germana i no té on anar ni té feina, i li va dir, tu t'espaviles que ja coneixes molt per aquí i que la teva germana vengui aquí. I aquesta senyora, quan llegia amb la darrera carta que en Emili Darder va escriure a sa mare, a sa dona i a sa filla, se va poder plorar, perquè aquesta senyora va ser que li va donar la darrera cuaradeta de xarop abans de que se morís una Miqueleta.
Quin perfil teniu així com a més habitual en aquestes visites? Gent interessada per la història, per l'art, gent que podrien trobar perfectament a museus?
O gent que te podries trobar de copes.
De copes també. Molt heterogènic.
Sí, sí, ve gent jove, ve gent gran, gent que sap molt més que nosaltres del cementeri, vale, que te conten. No, això va ser així. Per exemple, nosaltres no sabíem perquè a sa capella de cementeri nou hi ha a Sant Crist del Gremi de Carnissers. I en Josué i jo varen cercar per tot per què. Varen xerrar amb el capellà, que cada diumenge, cada dissabte a missa, i varen anar... I un dia va venir un senyor, perquè quan se va inaugurar la capella, el Gremi de Carnissers, el regal que va fer va ser Sant Crist a la capella de cementeri.
Hi ha un interès efervescent, Enric, per aquests espais, no? I s'està fent literatura com a llibre icònic, bueno, jo perquè també és una escritora que m'encanta, na Mariana Enríquez va fer Alguien camina sobre tu tumba, que referencia els cementeris que més l'han impactat o que tenen històries que de qualque manera poden ser interessants de tots els que ha visitat, no? I després té un llistat al final del llibre d'aquells que encara no ha visitat i voldria, però n'hi ha més, no? No sé si notau aquesta com a revifada, no, de l'interès per un lloc que, en definitiva, guarda tanta història.
Mira,
de cementeris de París, evidentment són...
Aquí és la gran iniciativa, no? Sí. I de Xerradell, que era en Carlos Martínez de Tejada, que va ser fins ara el gerent de funerària.
De funerària, sí.
Que ell va dir... si les grans ciutats tenen visites guiades, nosaltres n'hem de tenir.
Clar que sí.
I aquí arranca, no? I és gran en Carlos Garrido. Evidentment, nosaltres... Mos ha fet la feina fàcil perquè ell té molta literatura sobre el cementeri de Palma.
Que bé, Enric, anem a recordar, darrer dissabte de cada mes, visita diurna, a quina hora has dit? A les
11 ara, aquest darrer dissabte, però sí. Durant l'estiu, agost, setembre, octubre, juliol, agost, setembre serà a les 7 de l'hora baixa, octubre serà ja a les 10 del matí un altre pic, aquest divendres tenim una nocturna, divendres que ve tenim una altra nocturna...
Tenia una per la 11, no?
Dissabte tenim una, que ja la vam fer l'any passat i va ser preciós. I també n'hem fet una per la Federació de Sords.
I què han de fer el públic que vulgui assistir?
Pues el públic que vulgui assistir o pot entrar a la pàgina de la funerària o UEP Mallorca, UEP Mallorca, la pàgina de banda d'entrades d'Antino.
Antino Martínez.
I allà vas a banda d'entrades i hi ha totes les dates i tots els preus.
Que bé.
Hi ha preus per grup. I si hi ha, per exemple estem en contacte amb la propa cultura.
Sí.
Per poder fer arribar aquestes visites a gent que, bueno...
Necessitats especials, o mobilitat reduïda,
que no té possibilitats d'acudir en aquests events i...
M'agrada que ho diguis perquè justament divendres al matí celebren els 5 anys, els primers 5 anys de Propa Cultura. Exacte. I l'aviador estarà ja enregistrant el programa per emetre-lo a l'hora baixa, a l'hora habitual, però el gravarem a les 12, a partir de les 12, en es Baluar, que és on se fa aquest aniversari. Enric, moltíssimes gràcies, enhorabona per la iniciativa i per tota la feina que feis per acostar-nos en aquestes històries meravelloses.
Moltes gràcies a tu per convidar-me.
Vinga, una ferrada.
Adéu, vagi bé.
Tres ràdios, formació.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigua en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
L'Aviador i Vetres Ràdio. Música.
Idò, avui mos acostem al final amb una novetat. És una banda de Palma, de rock. S'han posat de nom Nigiri i són quatre membres. En Josep, que canta i toca sa guitarra, en Fonso, en es baix, en Esteve, sa guitarra, i en Cristian, a sa bateria. Han gravat un estudi de Tarragona, a la Casa Murada, que de fet surt en els vídeos i el cercau a internet. En Josep mos presenta aquest nou tema que han enregistrat i del qual, com dèiem, també podeu veure el videoclip. La cançó se diu 90. Escoltem en Josep.
Hola a tots els oients de l'Aviador. Som en Josep, veu i guitarra de Nigiri, un grup de pop-rock de Palma. I vos vull presentar la nostra nova cançó 90. Esperem que vos agradi i que també escolteu les nostres altres cançons a Spotify. Si ens voleu veure en directe, aquest dissabte 20 a les 6 de l'hora baixa actuarem al Burger Fest i esteu tots convidats. Adeu!
Així sonen Nigiri, una banda, com heu sentit, que aquest cap de setmana, dia 20, actuaran també en el Burger Fest, que és una festa que se farà justament a Son Fusteret. Per tant, a més d'ells hi haurà moltes altres propostes i actuacions, però també trobareu a Nigiri, que mos han presentat avui aquest tema que se diu 90. A més, avui vespre, si sou fidels a IB3, a partir de les 11:30 del vespre s'emetrà un documental que se diu Pinzells i Baquetes, en el qual Mané Capilla és el protagonista. És un documental d'un nebot seu, d'en Rubén Capilla, en el qual veiem aquestes vessants musicals i també de pintor que desenvolupa el bateria, que a més va guanyar el primer concurs de pop-rock i que també ara per acabar escoltant amb un tema dels Sunflowers. Amb ells partim. Adeu, fins demà.
Maybe I am crazy, but I still like to believe in what I bubbles and bubbles and bubbles everywhere. Bubble here and bubble there. Bubbles and bubbles and bubbles everywhere. Taking away your pain.
Durant dècades, la societat ha associat la primor amb l'èxit, la bellesa i fins i tot la felicitat. Ara les expertes alerten que aquesta pressió estètica ha trobat un nou aliat en medicaments com l'Ozempic, destinat en casos molt concrets d'obesitat o diabetis. Bon vespre, són les 7.